Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. La socialista Lluïsa Moret serà avui la nova presidenta de la Diputació de Barcelona després d'assegurar-se els vots necessaris per ser investida. El PSC ha arribat també a un acord amb els dos diputats independents de Junts perquè entrin al govern de la Diputació. Són l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el de Torroelles de Foix, Sergi Vallès. El ple de Constitució comença d'aquí una hora. Els dos diputats, que són membres del partit Impulsem Penedès, donaran el seu vot a favor, a canvi, però, d'inversions estratègiques per a les comarques de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf. D'aquesta manera, Moret comptarà amb els vots a favor dels diputats del PSC, dels Comuns, del diputat de Tot per Terrassa i dels dos independents d'Impulsem Penedès que estan integrats al grup de Junts, sumant un total de 25 vots, superant d'aquesta manera els 23 que sumen Junts i Esquerra. A València, en aquests moments, està tenint lloc el ple d'investidura del popular Carlos Mazón com a nou president de la Comunitat Valenciana, un Mazón que serà investit nou president gràcies als vots del seu partit, el PP, i també als vots de Vox. Una de les mesures que tirarà endavant el seu nou govern serà que el valencià deixarà de ser un requisit en àmbits com el sanitari.
Se acabó, por tanto, también construir una barrera idiomática que impida que los mejores talentos atiendan las necesidades médicas de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Señorías, el requisito lingüístico encubierto pasará a la historia en la Comunitat Valenciana.
El nou president dels valencians també ha dit que vol treure la ideologia de les aules, apostar per l'excel·lència turística i treure l'impost de successions, entre altres mesures previstes. Més qüestions. El Col·legi d'Economistes de Catalunya assegura que aquest estiu el turisme superarà i que ho farà més creix les xifres d'abans de la pandèmia. Ho diu el seu secretari tècnic, Ángel Hermosilla, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Durant el primer trimestre, la despesa en turistes internacionals que van venir a Espanya va ser un 12% superior a la mateixa despesa de l'any 2019, i això és molt bo. I per altra banda, les previsions de turistes superaran l'any 23 bastant les que vam rebre l'any 2019. Per tant, en turisme podem dir que aquest any superarem amb més creix les xifres de prepandèmiques, no?
I d'altra banda, tot i que les dades de la inflació del mes de juny són bones, de fet se situen en l'1,9%, que és la taxa més baixa des del mes de març del 2021, l'economista ha alertat que encara ens queden uns mesos d'apretar-nos el cinturó a l'hora d'anar a comprar perquè la inflació dels aliments continua sent alta i no hi ha previsió a curt termini que els productes d'alimentació de primera necessitat baixin de preu. Més notícies també, perquè l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, declara aquest matí com a investigat en el judici per la presumpta contractació encoberta d'una escorta per a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Durant la sessió del judici, a preguntes de la Fiscalia, Buch ha negat que fitxés el mosso Lluís Escolà com a assessor perquè donés serveis de seguretat a Puigdemont. Buch ha defensat que la seva contractació no tenia res a veure amb això, sinó que el va contractar perquè buscava un policia que pogués ajudar-lo en un moment difícil pels Mossos d'Esquadra, que en aquell moment tenia la cúpula acusada per sedició. D'altra banda, els nomenaments dels nous intendents dels Mossos d'Esquadra, previstos per demà, s'ajornen fins al setembre. L'ajornament s'ha acordat després del recurs d'alçada que ha presentat un inspector del cos que està investigat per col·locar un telèfon gravant la reunió del tribunal avaluador de les proves, un fet que el va excloure de tot el procés. Ara demana poder participar de nou als exàmens perquè la seva causa judicial va ser arxivada. La Direcció General de la Policia ha estimat el seu recurs i està previst que l'avaluació es faci aquest mes de juliol. El retard dels nomenaments afecta la implementació de la nova estructura dels Mossos d'Esquadra. I ara els esports amb Anna Closa.
El Girona, després de presentar Daily Blind, ha confirmat el seu segon fitxatge de la setmana. Savio Moreira de Oliveira, conegut com a Savinho, arriba al Girona com ha cedit. Ahir va passar revisió mèdica i avui s'ha confirmat la seva arribada. L'extrem brasiler de 19 anys, que va estirar de blanc i vermell la propera temporada, arriba cedit pel Troyes francès, que també pertany al grup City, igual que el Girona. El curs passat, Savinho va jugar com a cedit al PSV Eindhoven, va jugar 17 partits i va marcar 2 gols i va repartir 4 assistències. A més, és habitual habitual en les convocatòries inferiors de la selecció del Brasil. I a banda de Blin i de Savinho, el Girona va anunciar fa unes setmanes que adquiria en propietat Paulo Gazzaniga. I a la selecció femenina de futbol, Alexia ha fet encendre totes les alarmes perquè només una setmana de l'inici del Mundial, la molletana s'ha entrenat al marge de les seves companyes de selecció per unes molèsties físiques. Dissabte, quan el combinat espanyol va aterrar a Nova Zelanda, no va tenir bones sensacions i per aquest motiu ha fet un entrenament a banda. Aquest divendres, a 2:45 de la matinada, Espanya juga contra el Vietnam, l'últim partit amistós que serveix de preparació per la Copa del Món, i segurament Alexia Putellas no saltarà la gespa. A banda, a hores d'ara, la millor jugadora del món seria dubte per l'inici de la Copa del Món, que s'estrena divendres 21 contra Costa Rica.
Gràcies, Dana. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de les 11, seguim aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel i anem directament al format Max Mix d'imatge tendència, Uri.
Doncs sí, Mercè, perquè una vegada més els diaris van de la mà de Twitter, i no a l'inrevés, perquè és Twitter qui mana en principi. Avui el trending topic número 2 és ni més ni menys que el servei de correus.
Postal Service.
Aquest himne dels nord-americans de Postal Service, en català, servei de correus, ens serveix per il·lustrar la instantània del fotògraf José González, que podreu trobar a l'edició digital del diari 20 Minutos, on podem veure una oficina de correus plena a vessar de gent que ha optat pel vot a distància. I és que a les eleccions del 23J cauen enmig de les vacances de molts espanyols i l'opció del vot per correu ha agafat molta força. Tot i això, hi ha molta gent que no té massa clar com funciona tot plegat, tal i com podem llegir el destacat de l'article al 20 Minutos. Diu així. Diu, no estaba muy enterada de cuál era el plazo y me he despistado un poquillo. Explica la Teresa, que no serà la única.
No.
No és tan fàcil. I el desconeixement del procediment del vot per correu li hem de sumar les declaracions d'Alberto Núñez Feijo.
Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo.
Aquí el líder dels populars sembla insinuar que hi ha un interès ocult per entorpir el vot.
I el que demostra clarament que no té ni idea de com funciona Correus, perquè els carters i les carteres aquests dies segueixen fent la resta de la seva feina, i això és un plus. I no pots contractar gent com si res, perquè has de conèixer els carrers, com funcionen...
Exacte. Tot el procediment.
No és tan senzill com a veure si treballeu una miqueta més.
En aquest sentit es manifesta a Twitter el secretari d'Acció de Govern Institucional i programa de Podemos, Pablo Echenique. Comença destacant aquest con independencia de sus jefes y diu, esto que sugiere maliciosamente Feijo sobre correos es gravísimo. En Estados Unidos, Trump empezó así y acabó jaleando a una marabunta de nazis disfrazados de bisonte que asesinaron agentes de policía en el Capitolio e intentaron dar un golpe de Estado.
You are fake news, fake news.
Fake news.
Bé, Pablo, no és que vulgui defensar Feijó, però potser encara està lluny de Donald Trump, tot i que s'està revelant com un bon aprenent de les fake news, segons explicaven experts del darrer debat. El que sí que no falta a Espanya és gent disposada a disfressar-se de toro en comptes de visor. Però tots aquells que hagueu demanat el vot pel correu, entre els que m'incloc, no hem de patir, perquè segons el tuit de l'Agència Catalana de Notícies... Correus respon a Núñez Feijó que totes les hores extres per entregar el vot per correu estan pressupostades. La companyia diu que vol mantenir-se al marge de debats que pretenen soscavar les institucions i els serveis públics. En principi no hauríem de patir. Per la vostra tranquil·litat i la de tots els demòcrates tenim el tuit de la periodista Maruja Torres. Acabo de llevar mi voto a Correos. Per tant, si ella ja ha votat...
Estem salvats.
Si no hi ha problemes...
Que bé, jo vaig intentar... Jo vaig sol·licitar el vot en línia...
I què?
No ho vaig aconseguir. Quan arribava el moment de la signatura digital, allò es quedava penjat.
Oh, quina ràbia.
Però això ho has fet per ordinador o per mòbil?
No, ordinador. Jo, en petit, no faig res.
No fas res perquè si has tingut experiències...
No, perquè em sembla... Perquè molt petit, jo què sé.
Molt petit.
És que amb la pantalla del portàtil no, home, sí, és una mica més gran.
Però vull dir que hi ha moltes coses administratives que jo no he aconseguit mai fer amb el mòbil i sí amb l'ordinador. I em consta que no és per incompetència personal, sinó que...
No per la web, clar.
Hi ha algun problema d'interfàs o el que sigui. Ànims, votants a distància, no defalliu en el vostre intent de participar remotament de la Festa de la Democràcia. Així us assegureu que el 23J podreu disfrutar d'un banyet a les platges catalanes, mentre la resta de compatriotes fan cues als col·legis electorals. Ara bé, les cues a l'AP7 ja sabeu que no us les treu ningú.
Doncs mira, ja ho sabeu, tu. Jo és que, sí, ni m'ho he plantejat. Jo crec que ho hauria d'haver fet, però...
Ara te n'empenedeixes.
Sí, però s'ha d'anar a votar.
I no, anirem.
S'ha
d'anar
a votar. S'ha d'anar a votar el 23 de juliol. Ejarque, a veure, avui hem conegut, a més del possible retorn del rei emèrit a Espanya...
I de l'hamburguesa de formatge, que a mi m'ha agradat molt. Que se n'hauria de dir entrepà de formatge directament.
Sí, efectivament.
Sí, directament. Ens vols parlar de l'autèntic, el que seria l'inimitable autèntic rei del mambo.
Sí, se'l coneix com l'Spanish King, el rei d'Espanya, perquè ens entenguem tots.
Bé, seria això.
És un model de moda, influencer, i té, atenció, 91 anys. Està tan en forma aquest home que el seu despertador és aquesta sintonia.
Escolta, 91 anys i un estilàs que és impressionant.
Mireu, amb tot, deixeu-me perfilar una mica aquest personatge. Ja no creieu que Spanish King és el seu nom real?
Ah, no?
No va néixer amb aquest nom. Es diu Andrés García Carro, que és un nom, un cognom d'aquells compost amb guió, que ja denota una certa classe.
Noblesa, no?
Exacte. Ha estat imatge d'Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Hublot, i ha fet col·laboracions també amb marques com Louis Vuitton o Zara, per tant, és un home que està ficat a tot arreu. També va participar en l'edició de Masterchef Abuelos 2, que em sembla un nom una mica denigrant.
Això existeix?
Sí. S'havia fet això.
Jo tampoc.
Dos?
No, sí, perquè
és que algú, quan han fet això,
estan renovant la plantilla.
Els han tret mai en antena, o sigui, Masterchef ha estat sempre, no? Diguéssim.
És que jo no mirava
Celebrity.
No, aquest format.
No va guanyar, eh?
Ai,
no, Masterchef Abuelos 2. L'Spanish King, com la majoria d'influencers, ja era ric abans de fer-se influencer.
Ja, això és requisit. Quina sort.
Ara, per això, ho és més. Tot va començar durant la pandèmia, quan la seva neta li va fer un parell de fotos al portal de casa i les va penjar a la xarxa mare, que és Instagram. En aquell moment, l'Andrés tenia 88 anys. I, doncs, tot aquest recorregut fins a arribar a...
Però amb 3 anys, això ha estat meteòric.
No havia estat model
espectacular
abans.
No. Ostres. És un home, per això, molt guapo, de que veres gran, però és... atractiu. No,
té bona planta.
Oh, i diuen doncs, que té aquesta imatge de personatge de Hollywood
antic.
Sí, de l'edat daurada de Hollywood.
No?
Sí, té aquesta cara de ric, d'home ric, gran.
Sí.
Doncs això, i a més, té molt estil i ha triomfat a les xarxes. Una curiosa història que demostra que mai és massa tard per reinventar-se o per triomfar. I avui us porto un parell. Anem molt ràpid d'exemples de personatges que també van fer-se molt famosos en edat avançada. No és Ozuna, el que estem escoltant.
No és Ozuna.
Ni Quevedo.
Estem escoltant a Giuseppe Verdi, un dels compositors d'òpera més influents de tots els temps, que va assolir l'èxit, atenció, als 74 anys, quan va estrenar Otelo, el 5 de febrer del 1887.
Que aquella època, viure tants anys, això ja era un premi.
Sí.
Oh, tant. Sí, sí. Una història, no? Ens sembla que aquests grans compositors, doncs, com que han format part de la nostra vida sempre, també ens dona la sensació doncs, que des de ben joves ja tots eren nens prodigi.
No tots doncs, eren Mozart.
També hi ha, doncs, això, gent gran prodigiosa. Morgan Freeman també és un dels personatges que ocupen aquesta llista. Va guanyar el seu primer Òscar als 67 anys amb Million Dollar Baby, dirigida, recordem, per Clint Eastwood, o també... al cap, un altre referent, la Yayoi Kusama, aquesta artista japonesa dels punts, que als seus 94 anys d'edat segueix en plena forma, i és que mai s'és massa gran per triomfar. Veurem si l'emèrit, després dels seus anys sabàtics a Abu Dhabi, torna a Espanya per reinventar-se.
Que no triomfi ara.
I ens deixa tots amb un pam de nas, això sí, si abans amb ell no li cau la cara de vergonya.
Doncs escolta, mira, encantadíssima. Jo aquest home tampoc el coneixia, eh? El...
Spanish King.
Spanish, és molt curiós.
Spanish King. Però segur que l'hem vist moltes vegades.
Goig, eh? Sí, és que ens hi fixarem. Serà tot arreu. Serà la típica persona que veuràs a, tot
tota
arreu.
Tota la planta de model...
Un quart de 12. A veure, necessitem saber l'ultrasó del dia, perquè, clar, és que... No, sapigueu que ens queda una setmana de programa, una setmana sí, sí, i un sí. dia i mig.
És dues cistelles,
per tant...
Tenim dues cistelles aquí a la pole position, a l'entrada de la ràdio, i amb ganes de, doncs, això d'ocupar el seu lloc a les cases dels afortunats. Va, aprofitant avui que se'm sent fregida, dieu que se'm sent allò com una mica...
Però ara se sent perfecte.
Ara molt se'm sent bé.
Una mica saturada, però...
Vaja, doncs canvio el dona pas. Avui és el dia mundial de les patates fregides. Si és evident que l'home de la patata. Bona teca ahir d'en Pau Gascó, també feia menció aquest tubèrcul de pell fina que fregit es pot dir de moltes maneres. Mireu, per exemple, patata fregida, això és com, no?, en sona més
colombià.
Pataca fregida, patates rosses, això a casa ho diem així, també ho diuen així a l'Anoia, a Osona, al Lluçanès, a la Garrotxa, trumfos rossos.
Trumfos.
M'agrada. Patates viues, creïlles fregides.
Això s'està complicant. Ara ja no sé què t'haig de demanar.
Demanis el que demanis, pots escollir d'aquesta llista, Olga, i et portaré el mateix.
Gràcies.
Si perquè tot vol dir patata fregida. I avui, precisament, us preguntem una salsa molt freqüent que s'utilitza doncs, per sucar les patates fregides i us demanem de quina salsa es tracta. Va, que és molt fàcil. Cançó de tots els... Si aneu a casament aquest estiu...
Encara sona, això?
Sí.
Oi, tant, si sona.
Sí, sí, un clàssic.
Oi, tant, si sona.
És un sacre
que no caduca mai.
No, no, totalment. No.
La salsa sí que caduca,
sí.
Però aquesta cançó... això és un tro. De fet, fins i tot el tècnic, el José, ja feia... És que més té ball. És que, sí. Aquesta...
és que la gent és com que ja l'escoltes i ja el gest et ve...
Home,
et ve
i aquells als casaments, aquells que es queden a la taula, que no van a la sala de ball i estan allò fumant el puret, quan sona això...
Des de la cadira?
Aixequen?
Ràpid.
Cap allà, a ballar, a la pista de ball, va. Sí, des de casa, oita, oita. Ja sabeu, doncs, de quina salsa es tracta. 663-99-30-62, o si ho preferiu, també un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Ja sabeu que en joc aquesta fantàstica cistella Capravo,
que res,
especialista...
En queden poques, aquesta temporada, queden poquetes. Per tant, us heu d'afanyar, perquè és una cistella que tenirà, però de luxe, per anar a la platja, per anar a comprar... per fer el que tu vulguis i també doncs, tot el que va dins. Urxata, ejarque, què més ho trobem?
Sí, tenim musclos. Pasta, tenim musclos en escabeig fantàstics, també tenim desodorant, que és important.
També convé.
A l'estiu, sí.
Pels mesos d'estiu. Per tant, no badeu. Recordeu que teniu encara doncs, avui fins a les dues i tot el que queda de setmana, que és només el divendres, com passa el temps, i la setmana vinent. Per tant, és que afanyeu-vos.
Vinga, doncs, feu cas de la Harken, al punt de les vols de la una aproximadament, ens donarà el segon ultrasó i ara sembla que sí que està començant a haver-hi moviment, us ho podem dir des de l'estudi de Ràdio Estel, ja sabeu que avui s'inaugura el tanatori de Sants, al vell mig del barri de Sants, nosaltres estem aquí al costat del carrer Comtes de Balloc i és per això que parlarem amb la plataforma Stop Tanatori i també amb el president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. És l'Antoni Vilanova, que estarà avui a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, a les nostres propostes habituals cap al món del cinema amb l'aigua com a protagonista, us proposo una sessió per a tota la família a una història d'amor apassionant.
L'aigua i el cinema.
El amor está en el agua, Ride Your Wave, és una pel·lícula japonesa d'animació que explica una dolça i apassionada història d'amor entre una surfista i un bomber de nom Minato.
Esta es la historia de un encuentro predestinado en una pequeña ciudad portuaria.
Pase lo que pase, Minato, contigo estoy a salvo.
Yo te salvaré, siempre. Minato, te veo contento. Cabalgaré las olas.
¿Hasta cuándo me vas a ayudar?
10, 20 años, los que sea. Siempre, siempre.
Aquesta pel·lícula, El amor está en el agua, Ride Your Wave, la podeu trobar fàcilment i de forma gratuïta tant en versió original en anglès com en versió castellana. És una bona proposta per una tarda de cinema en família i a casa, amb el sofà i unes crispetes com a companys de vetllada. Recordeu, El amor está en el agua, Ride Your Wave, un film d'animació dirigit per Masaki Yuasa, que gaudiu d'una bona sessió de cinema en família.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Aquest estiu, vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que aquest estiu, i sempre, el Tibidabo és top!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Avui, dijous 13 de juliol, obre les portes un dels equipaments que ha aixecat més polseguera veïnal els darrers anys a la ciutat de Barcelona. És el Tanatori de Sants. Rebobinem una mica. A veure, l'any 2017 l'Ajuntament va aprovar canvis en l'ordenança per facilitar l'entrada de nous actors al sector funerari i fomentar així doncs, la competència. Bé, una oportunitat que la funerària San Ricardo no va desaprofitar. I avui, 5 anys després d'aquell anunci, la històrica fàbrica dels germans Climent, al vell mig del barri de Sants, reobre les seves portes, ara convertida en un tanatori amb 4 sales de vella i una sala de cerimònies. Fins avui, 11.789 persones veïnes dels prop de 40.000 que té el barri de Sants ha signat en contra d'aquest projecte. Això, perquè us pugueu fer una idea, és una quarta part. Veïns que s'han organitzat a la plataforma Stop Tanatori que denuncien l'especulació i l'ús privatiu que es farà d'aquest espai públic. I justament aquest migdia, d'aquí mitja hora, coincidint amb la inauguració, com dèiem, de l'equipament, han convocat una manifestació als voltants del tanatori per mostrar justament el seu rebuig i alçar més la veu contra el que consideren doncs, una situació injusta. Bé, és un plaer saludar aquesta hora amb nosaltres aquí a l'estudi, en aquesta prèvia, perquè ja ho diem, d'aquí mitja hora està convocada doncs, aquesta mobilització, a 2 dels membres de la plataforma Stop Tanatori. Ells són el Carles Fernández. Què tal, Carles?
Hola, bon dia.
I el Xema Martínez. Què tal, Xema?
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en un dia com avui. Hem de dir que també en aquesta taula nosaltres hem convidat a l'Ajuntament de Barcelona, a l'entrant i al sortint, i també al districte de Sants, però no han volgut, perquè no podien o perquè no volien, però que quedi dit. Com esteu, vosaltres? Esteu nerviosos? Què passarà d'aquí mitja hora?
No, mira, nosaltres, després de 3 anys i mig que anem amb aquesta lluita, lògicament estem, bueno, convençuts i tranquils, perquè tenim la raó, d'alguna manera. És una infraestructura no necessària al barri, com hem dit moltes vegades, i aquí estem lluitant, pues, contra aquesta temporada.
Ara en parlarem, si et sembla, Carles, perquè abans d'entrar en matèria, volíem parlar també avui amb l'Antoni Vilanova. L'Antoni Vilanova és president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i ja ens escolta. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Antoni, un dels arguments en contra d'aquest tanatori és el fet que s'està construint en un edifici històric, protegit, de Barcelona. Com a president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, tu com ho veus, no? Doncs la construcció d'aquesta fàbrica de Can Climent per convertir-la en tanatori. Com veus aquest ús d'aquesta fàbrica?
En principi, nosaltres, com a agrupació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el que intentem, evidentment, i per la nostra marca, per dir-ho així, és la defensa, diguéssim, del patrimoni arquitectònic, en aquest cas, doncs, a la ciutat de Barcelona, i intentem, en certa mesura, moltes vegades mediar entre el que serien les administracions públiques, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, i les entitats que defensen el patrimoni. Hi ha una preocupació important perquè ens trobem especialment en casos en què les actuacions que es proposen sobre el patrimoni doncs, són lesives, bé sigui doncs, per l'ús o bé sigui per les condicions originals que té aquest edifici que pot admetre o no pot admetre aquesta capacitat. Però, per altra banda, també hi ha un marc legal, que és el planejament de tipus general, és a dir, en aquest cas el PGM, el Pla General Metropolità, que és el que regula, diguéssim, els usos i, per tant, aquí va haver-hi, diguéssim, una modificació dels usos en aquest tema. Des de patrimoni no hi podem intervenir, diguéssim. En principi, la nostra visió que podem veure és el que representa una actuació de cara a l'edifici, en aquest cas a l'antiga fàbrica Climent, i si és lesiva o no és lesiva patrimonialment, no?
Mm-hmm. Clar, perquè un altre ara tu deies, no?, aquest PGM, aquest pla, és legal construir un tanatori en un carrer comercial? Perquè també és un dels clars arguments, no?, que presenten també aquest tanatori, Antoni.
Sí, aviam, la modificació del planejament es fa mitjançant un procediment reglat, que és molt complex, perquè evidentment hi ha tot un període, diguéssim, de propostes, i després, evidentment, amb un cicle de participació ciutadana, i després hi ha el període d'al·legacions en què tots els veïns i les veïnes, i per tant tothom que pugui estar interessat, pot presentar les seves al·legacions. El que passa que un cop s'ha aprovat doncs, un canvi d'ús, i per tant dintre del marc reglat està aquests usos regulats, clar, ens trobem que jurídicament pot venir, en aquest cas, un promotor i destinar-ho a aquest ús perquè el planejament en aquest sentit l'empara. Altra cosa és sobre la intervenció que es pugui fer en el bé catalogat, que aquesta, evidentment, ve regulada per uns paràmetres que ja no són exclusivament jurídics, sinó que des d'aquest punt de vista sí que són arquitectònics, és a dir, de respecte doncs, per l'edifici original, per les parts que està específicament protegides dintre del que és la fitxa de patrimoni, que regula, evidentment, quines són les parts que no es poden malmetre, i a partir d'aquí es planteja la redacció del projecte per part doncs, dels tècnics competents, en aquest cas doncs, de l'equip d'arquitectes que hi ha treballat. No?
Com s'ha seguit? Tu l'has seguit de ben de prop, aquest procediment, Antoni?
Bé, sí, evidentment, membres de la plataforma doncs, ens van trucar al Col·legi d'Arquitectes, concretament doncs, van parlar amb mi, i una mica el protocol que seguim en aquests casos és precisament aquell que comentava al principi, és a dir, intentar trobar una mediació, i el primer que doncs, vaig fer personalment, doncs, adreçar-me en aquell moment doncs, al director d'Arquitectura i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, que és qui tenia el projecte a les mans, de cara a veure específicament no el tema de l'ús, perquè evidentment aquest era un aspecte que tot i que puguem diferir i no puguem estar d'acord, no implicava el fet de si l'actuació era completa i era perfectament idònia per l'edifici. Enteníem dues qüestions. Primer, s'ha de donar, en certa mesura, ús al patrimoni construït, i més si està catalogat, perquè un patrimoni construït, protegit, però que estigui sense ús, vol dir un procés de degradació a la llarga que fa que moltes vegades ja sigui inviable o quasi ben irreversible doncs, tornar-lo a recuperar. Per tant, el fet de que hi hagi un plantejament, és veritat que abans hi havia una activitat que era força interessant i, a més, era molt atractiva, la del Happy Park.
Happy Park, sí.
I per tant, doncs, tothom s'hi sentia. Clar, si es planteja un canvi d'ús i hi ha doncs, uns promotors que d'acord amb la legislació, en aquest cas vigent, ho pot fer-ho, doncs, en aquest sentit. Arran de la trucada vam estar mirant el projecte, vam fer una consulta, evidentment, i vam veure, doncs, que des del punt de vista de l'arquitectura, en aquest cas del patrimoni, l'actuació era correcta, i al mateix temps enteníem que l'ús també era reversible. És a dir, ara, evidentment, aquest és un ús que pot tenir, doncs, 20, 30, 40, possiblement 50, X anys possibles. Però el que és molt important, i especialment amb edificis industrials, de la mateixa manera que s'ha vist com una solució, entre cometes, possible, que pugui passar de ser un happy park a ser un tanatori, vull dir, dos aspectes contraposats, doncs aquest aspecte, diguéssim, del tanatori tindrà una caducitat a la llarga, però en canvi els valors de l'edifici, que és el que ens pertoca en aquest cas defensar sí. a tots, es preserven i es mantenen, i per altra banda s'evita que entri en un procés de degradació com altres naus o edificis industrials que hem vist a la ciutat que han passat per aquest paradigma. No?
Antoni, però una consulta, perquè per la construcció del tanatori, l'edifici ha hagut de patir modificacions, si no vaig errada, perquè crec que s'ha hagut d'enderrocar part de la façana lateral per construir-hi una porta... que tot això en un edifici protegit està permès?
Sí, evidentment, això s'entra en un diàleg, perquè aquesta ja és l'altra derivada que no havíem parlat, és a dir, les normatives, diguéssim, de sectorials, en aquest cas d'accessibilitat, que s'han de donar compliment. I llavors, sempre en el mateix codi tècnic de l'edificació, posa que en el cas d'edificis patrimonials s'ha de fer de la manera més compatible possible amb els requeriments i amb les proteccions que té l'edifici. Per tant, el fet de que ara s'hagi de fer, doncs, petites intervencions o intervencions que puguin, entre cometes, retallar algun aspecte patrimonial, però dels que es consideren no essencials, i aquí és on aniríem una mica amb la conversa que vam tenir amb el director d'Arquitectura i Patrimoni, que és la que jo li vaig fer evident una mica de cara a conèixer el projecte, vam estar mirant aquests aspectes, però tots ells els veien perfectament reversibles, en el sentit, doncs, de que es podia retornar perfectament a la situació actual, igual que tot el tema, diguéssim, de les actuacions que es puguin fer a la coberta, determinades i tot. Vull dir que el que era la volumetria, el que era, en certa mesura, l'essència de l'edifici, el caràcter de l'edifici en la seva protecció, es valorava més el fet de que pogués tenir un ús. Jo no és que estigui d'acord, evidentment, en que entenc que el tema de l'ús és la qüestió, com si diguéssim, més greu que pot haver-hi, en certa mesura és el col·lectiu de veïns i veïnes, en aquí està la qüestió. Però el que sí que vull deixar clar és que, com a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en tant que projecte que el vam revisar, que el vam mirar, enteníem que no era lesiu.
L'actuació, tu ho has dit clar, Antoni Vilanova, l'actuació ha estat correcta, no? Ha estat així, eh?
Sí. Uh-huh. I jo entenc, vaja, vam mirar el projecte, després va ser un tema que ja va seguir el seu curs de la redacció de l'executiu definitiu. No tinc els documents tan actualitzats respecte a la part que recordo que això duria fer, doncs, això 3 anys, quan justament la plataforma s'estava constituint, entre els quals hi havia membres que també eren companys nostres, per tant, membres d'arquitectes, i bé, recordo que aquest tema, evidentment, com altres que passen a la ciutat o a la resta de Catalunya, doncs ens interessen, perquè aquesta tasca és fonamental de servei que donem en aquests col·lectius de defensa del patrimoni i d'identitats veïnals. No?
Antoni, una darrera pregunta, perquè sé que t'agraïm moltíssim que hagis entrat, perquè tenies el temps molt just. L'Ajuntament, ara el nou equip de Collboni, s'ha posat en contacte amb vosaltres? Us ha fet alguna trucada?
No.
En aquest sentit, per preguntar-la si... Sí? No.
No hem rebut. És cert que la renovació és molt recent, per tant, diguéssim, l'arquitecte en cap en aquest moment, Maria Buigas, doncs fa encara no una setmana, com qui diu, i el gerent d'urbanisme, que són, com siguéssim, els dos interlocutors que tenim des de l'agrupació i des del col·legi com a fonamentals en el cas del Ciutat de Barcelona, tampoc han tingut temps, doncs pràcticament ens hem intercanviat un correu de felicitació, però ens hem emplaçat per poder tenir una trobada per tractar diferents temes de patrimoni com el que pertoca, vull dir, altres temes ciutadans, com pot ser el mercat de la Beceria a Gràcia, altres que estan damunt de la taula i que, evidentment, ens preocupen, sobretot en el seguiment que puguin arribar a tenir en el futur i que, en certa mesura, el que es va avançar, doncs quedi una mica reflectit, no?
Antoni Vilanova, president de l'Agrupació d'Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, gràcies, ha estat un plaer. Gràcies, gràcies, Antoni.
Moltes gràcies també a vosaltres, eh?
Nosaltres seguim aquí amb en Carles Fernández i el Xema Martínez en representació de la plataforma Stop Tanatori, que estaven escoltant doncs, les paraules de l'Antoni Vilanova. Algunes estàveu, coincidíeu i altres no. Carles, Xema, escoltem primer el Xema, que encara no l'hem escoltat. Com valoreu les paraules de l'Antoni Vilanova, tot el que ha dit?
Mira, essencialment estem d'acord amb el missatge del senyor Vilanova en el sentit de dir que seria inútil protegir un patrimoni al que no es pogués donar ús. Ara, estem en desacord amb algunes afirmacions que ha fet respecte a l'abast de les modificacions o del que ell comentava com a fets lesius sobre l'estructura del propi edifici. Bàsicament perquè, interpretant que l'edifici està catalogat i protegit amb les seves façanes i coberta de volta de canó, aquí s'han practicat noves obertures, nous lluernaris, una sortida de climatització de l'edifici i ventilació de la sala de tanatopràxia a molt poca distància dels habitatges dels veïns, la proximitat de les escoles. Directament podria dir que la porta d'obertura que han fet per el garatge del cotxe fúnebre és directament legal. Trenca amb la normativa 112 de l'article 112 de la normativa d'edificació de Barcelona, que parla de les dimensions que té que tenir la porta d'entrada i sortida per accessos de vehicles a un edifici. Ha de ser com a mínim de 4 metres. La normativa està perquè la compleixi tothom i no hem de admetre aquelles paraules que en algun moment el director del patrimoni del Departament de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Cultural de Barcelona ens va fer arribar en el seu moment quan parlava de que respecte de totes les modificacions que nosaltres posàvem sobre la taula i denunciàvem, ens deia que havien de ser permissius. Sisplau, la normativa està per complir-se. No...
Com vol dir? O sigui, que us van dir que havíeu de ser vosaltres permissius. Vull dir, no, per tant, reconeixien a Carles.
El jefe de patrimoni és el que es va dir claríssimament. Ja han substituït dos jefes, ara està l'altra senyora, de patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, en una reunió que vam tenir amb ell precisament el 3 de març, abans de la pandèmia, es va dir que hauríem de ser permissius. Permissius, el que vam parlar del tema de les claraboies, que en un principi volien unificar-les, la sortida aquesta o entrada del vehicle funerari aquí en un carrer de 776 metres, quan hauria de ser de 4 metres, no compleix ni la normativa ni l'ordenança 112, perquè la NTE també diu que ha de ser de 350 com a mínim. També tenim les quatre portes de l'altre costat del carrer Viriato, de la façana del carrer Viriato, que són les sortides i entrades secundàries, perquè la principal la tenim aquí a Condes de Belloc. Aquestes portes també són, bueno, obertures noves que posen. Una cosa són les obertures per entrar i sortides, i una altra cosa, el que s'estan dient contínuament des de l'Ajuntament, que això són sortides d'emergència. Sortida d'emergència, igual que va tenir el Javi Par aquí, part de sempre estar tancades i retranquejades, no poden estar ocupant un espai públic. El que no poden tenir, la sortida de l'oratori directa a la plaça, anomenada actualment Can Climent, que és darrere,
al darrere,
on se fan les festes de Sants, on se fan totes aquestes activitats.
Clar, és interessant ara que tu diguis aquesta activitat social, no?, que també està molt present en aquest barri de Sants, justament en aquest carrer Comtes de Belloc, perquè, de fet, una de les entitats que hauran de conviure molt de prop amb el nou tanatori són els Castellers de Sants, que tenen el local social paret en paret amb aquest nou equipament. A més, els Borinots organitzen concerts per la Festa Major, que tu deies ara també, Carles, no?, fan molts actes just a la porta d'accés d'aquest tanatori. De fet, la Clara Antonio Bonet, que és copresidenta dels Castellers de Sants, valora així, en declaracions a Ràdio Estel, la inauguració del nou tanatori.
Els castellers de Sants entenem que amb la presència del tanatori no hi haurà cap canvi a l'hora d'organitzar la nostra festa major. També entenem que no afectaran el nostre dia a dia, ja que el futur local social el tenim paret per paret amb el tanatori. De fet, ja l'estem fent servir. A més, això és el que sempre se'ns ha dit, doncs, des del districte, i estem expectants perquè així es compleixi, que no haguem de canviar cap de les nostres dinàmiques. Per altra banda, entenem que un negoci privat no pot trepitjar tot un teixit associatiu consolidat amb els anys i tot un barri actiu com és el nostre, el barri de Sants. Ni menys uns actes de festa major en els quals estem de festa i de celebració. Per tant, esperem que aquest tanatori en el nostre dia a dia i en concret en la nostra festa major no afecti. Continuarem tenint l'escenari del carrer Comtes de Belllloc i l'escenari de la plaça Can Climent.
Sí, sí, és exacte.
Perfecte.
Quines altres entitats també, Txema, es veuran afectades, no? Perquè estàvem escoltant la colla dels castellers de Sants, vosaltres que heu parlat, no?, amb totes les parts implicades, no?, perquè us pugueu fer una idea, aquí hi ha una escola, hi ha molts bars, hi ha restaurants, també.
Efectivament. Per resumir una miqueta, hem d'aclarir en primer lloc que nosaltres no tenim res en contra dels tanatoris. També que respectem la iniciativa de qualsevol empresa o persona que vulgui dur a terme una activitat econòmica, sempre que sigui legal, i s'adreci a les administracions per aconseguir els permisos pertinents. Però el que no estem d'acord, i és molt evident, és que no entenem com l'Ajuntament aprova la instal·lació d'un equipament absolutament necessari. Només cal consultar IDESCAT per comprovar que l'ocupació mitjana de les sales de vella actualment funcionant a Barcelona, que són 87, no arriba ni al 70%. Mm. És a dir, no hi ha una necessitat imperiosa de crear nous tanatoris. Per altra banda, la manera en què es va aprovar per part de l'Ajuntament, que és el nostre principal retret i el demandat en les nostres demandes, és el fet d'haver amb desconeixement, amb arbitrarietat, amb una manca de rigor i objectivitat, donat llum verda al pla especial que va presentar la funerària. Aquesta activitat no comporta cap benefici al barri. És absolutament incompatible amb la nostra dinàmica social. No té res a veure amb el teixit humà, social, cultural i comercial del barri. La seva integració és absolutament incompatible amb l'ús de l'espai públic que tenim al costat. Només has de tenir en compte la proximitat de les escoles de primària, una zona densament escolar densament poblada, on la plaça Can Climent, recentment reconquerida, ens ha permès, diguéssim, el gaudi d'un espai públic i que en aquests moments es veurà, diguéssim, alterada per la presència o l'activitat del tanatori.
Mireu, ens queden pocs minuts, vosaltres també, perquè d'aquí res, d'aquí un quart d'hora, a les 12 del migdia, està prevista aquesta mobilització a la plaça Can Climent, que feia menció ara també el Txema, al darrere, tot just al darrere del tanatori. També ens agradaria preguntar-vos l'objectiu de la protesta d'avui, si és que encara sou optimistes o no, si esteu encara, no sé, a temps d'aturar o forçar el tancament del tanatori. Qui vol començar, Carles?
Bueno, jo mateix. Volia fer també un petit abans, és que per aquesta zona han passat tots els partits polítics que governen tant l'Ajuntament actual com l'anterior actual. Tots els partits polítics, fins i tot alcaldables, han dit el mateix. Aquí no és el lloc adequat per posar-hi un tanatori. Alguns, fins i tot, dels alcaldables han dit allò de ens hem equivocat.
Ja, Carles, però, clar, això és el que es diu, no? Però després, els fets...
Aquí està, els fets.
Clar.
Els fets i la palmadeta a l'esquena és el que no ens agrada. O sigui, ara són els partits... D'alguna manera, també, la famosa moratòria, tornada una altra vegada per un any més, resulta que ens està donant la raó. S'han equivocat en la normativa, s'han equivocat en el tema. Ara han fet un planejament nou, que lògicament aquest tanatori, bueno, aquesta nau no podia ser tanatori, i és el que hi ha. Ens trobem davant d'uns partits polítics que diuen una cosa per un costat i després fan l'altra per l'altre costat.
Heu parlat amb el nou equip de Collboni? Ara, de parlar amb l'Antoni, que ens deia, bueno, és que també ara hi ha molt poc marge, no? Però no hi heu parlat, no?
Encara no, però ja tenim apamada una reunió amb la nova regidora del districte.
Sí? Quan? O sigui, hi ha aquests...
Sí, em sembla que és la setmana que ve, i esperem que sigui prou profitosa. En aquest sentit, també explicar que l'acte d'avui és un nou exemple del rebuig que provoca aquest projecte en el barri. És una mostra més de que aquesta feina no s'ha acabat. Nosaltres no ens donem per vençuts, encara queda molta feina per fer. I tenim l'esperança de que les dues demandes que hem presentat davant del TSJ per intentar anul·lar el projecte presentat per la funerària s'obtingui una sentència favorable que precisament doncs, anul·li diguéssim, la presència d'aquest equipament absolutament, com us deia abans, necessari pel barri.
Xema, per tant, això us volia preguntar, en quin moment judicial ara està, no?, aquesta demanda? Dius que heu presentat dues demandes davant del Tribunal Superior de Justícia.
Sí, bé, per ser més concret, una, la que intenta anul·lar el PEUI, està presentada davant del Tribunal Superior de Justícia,
sí.
I una altra, ens ha tocat el jutjat número 17 de Barcelona per intentar anul·lar també la llicència d'obres. En totes dues ocasions, una, diguéssim, la vessant política de l'aprovació de la concreció d'ús de l'edifici com a tenatori, aquesta pertocava al TSJ. En canvi, l'altra, la llicència d'obres, en ser un tema més administratiu que correspon al tema de llicències, ha tocat el jutjat que tocava. On estem? S'ha acabat totes les fases que composen el procés judicial de la primera demanda presentada el 2021, que és la que intenta anul·lar el PEUI. Estem esperant només que el jutge dicti sentència. I nosaltres tenim l'esperança que sigui favorable. En aquest cas, ja no ens hauríem preocupat de quina sigui el final de l'altra demanda, perquè automàticament quedaria invalidat la llicència d'obres o qualsevol acte administratiu que s'hagués aprovat en posterioritat a l'aprovació del PEUI, no? I aquí és on nosaltres posem, diguéssim, el nostre objectiu. Anul·lar, revocar el PEUI aprovat pel Consell de Govern de l'Ajuntament de Barcelona en el seu dia. I aleshores, si això succeeix així, un altre escenari que volem dibuixar i tractar amb l'administració seria l'expropiació de l'edifici, que saps que ara mateix és de titularitat privada, i fruit d'un procés participatiu obert al barri o inclús al districte, entre tots decidir quins serveis de debò...
Quin ús de debò
seria útil pel barri. Se'ns en ocorren 50 abans que un tanatori.
Per cert, clar, vosaltres també parleu d'especulació, perquè recordem que abans del tanatori a la fàbrica Can Climent, ho comentàvem ara també, no? Hi havia un Happy Park, que és un parc de boles per infants, no? Creieu que tot plegat comença el 2019, quan el Happy Park es veu obligat a tancar per una pujada, no?, del lloguer? Carles, va ser
això,
així?
Això d'alguna manera ja veiem nosaltres que ve una miqueta abans, cap al 17, més o menys, quan ven a començar amb el tema, el senyor Badia, ja farem els serveis públics funeraris. Però, bueno, per posar una data, posarem que el Happy Park, per un increment del 300% del seu lloguer, és una especulació molt alta. Llavors, aquests senyors tenen que deixar precisament el local i abandonar-lo. Un districte ens va dir que vam intentar parlar amb el propietari i amb, precisament, els dels serveis funeraris, sobretot per fer permutes, per fer canvis, per fer altres coses, però que no.
Mireu, tenim el temps molt just, vosaltres també. Fa molt temps que us esteu mobilitzant, organitzant i protestant. Dèieu que d'aquí res, no?, teniu aquesta reunió amb la nova regidora de Sant Saniu. Aquesta sensació, per tant, que us està escoltant aquest nou govern de Collboni, no sé si...
Voldríem creure que la senyora Gil ha agafat el relleu de Marc Serra i que, d'alguna manera, podem començar una nova etapa en la que seguir treballant, no solament en veure quines eines, recursos podem posar a disposició per aturar aquest despropòsit, sinó també en altres àmbits, com és la cura de la plaça i altres qüestions que ens preocupen.
Últim clam avui, des d'Stop Tanatori, seguireu amb aquesta lluita? Ho teniu claríssim, no?
Fins al final.
Endavant.
Doncs escolta, ja sabeu que nosaltres estem aquí a la vora sempre donant cobertura doncs, a tots els actes que passin, sobretot aquí al voltant. Estarem molt pendents de com vagi aquesta mobilització, com dèiem, avui a les 12, d'aquí res. Agraïm moltíssim doncs, us hagueu desplaçat fins aquí al Carles Fernández i al Xema Martínez en representació de plataforma Stop Tanatori. Seguirem doncs, el tema, com dèiem, molt atents. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies,
gràcies a vosaltres.
I nosaltres, que res, aprofitem, agafem una mica d'aire, marxem a publicitat i a la tornada obrim fil amb la Judit Caselles.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja tenim a l'estudi la Judit Caselles per obrir fil. Aquesta setmana s'ha fet viral un test que Nació Digital ha fet als candidats a les eleccions generals i que ha donat molt de joc. Bon dia, Judit.
Bon dia, Mercè. Per aquells que encara no n'estigueu al dia, el que hem fet és agafar-vos una part del test que han fet a Aina Vidal, que és la candidata dels Comuns. Escoltem-lo i, si et sembla bé, Mercè, el comentem.
Quin és el cost del lloguer mitjà a Barcelona?
Crec que està al voltant dels 1.200.
Sabria dir un programa d'entreteniment o sèrie de la graella de TV3?
És que no tinc antena, jo. No tinc antena i no segueixo pràcticament la televisió. Jo tinc sintonitzat directament Netflix, HBO... Bueno, no veig la televisió, pràcticament.
Quina és la taxa d'atur juvenil a Catalunya?
A Catalunya està de juvenil. Està al voltant d'un 16.
Quant costa el quilo de pomes?
Un quilo de pomes? Ostres, no t'ho sabria dir.
Ostres, no t'ho sabria dir.
Escolta, jo no seré qui defensa Aina Vidal, però t'haig de dir una cosa. L'altre dia vam anar a comprar una poma, i no... O sigui, quan el cost de la poma... O sigui, ens va costar, no ho diré perquè és que... suposo que potser era el lloc, però que tens una idea, no? Tu saps quant costa un quilo de pomes o no?
Clar, és que jo penso en quant costen 4 pomes.
També és, aquesta és una altra.
Però després em costa molt pensar quant costa el quilo de pomes.
Clar. És que aquestes entrevistes, alerta, eh?
No és tan fàcil.
No és tan fàcil com sembla.
No és tan fàcil com sembla. De fet, ho veurem perquè no és l'única que falla. De moment n'han tret 3 d'entrevistes a Nació Digital i et diré que els 3 bastant justets.
Bastant justets, eh?
Com jo crec que molta gent, tot i que ara fa veure que tothom sap quan val el quilo de pomes.
És que és el que anava a dir, és on volia anar a parar, saps? Que ara sortissis al carrer, a veure, sí, però tu dius un quilo de pomes. L'altre dia em va costar 2 euros una poma, eh?
No, no. No, és que...
La poma.
La poma, un euro et pot arribar a costar ara,
no,
ja.
No, és que és agosaradíssim, però és que és així. Llavors tu comences a fer números, saps? A veure, jo entenc que és aquest vincle, no? Diguéssim que també se'ls demana als polítics que estiguin vinculats al dia a dia,
sobretot,
no?
Sobretot amb la inflació.
Exacte, vull dir que ells també han d'estar una mica doncs, al quite. Però sí que és veritat que aquestes entrevistes... Alerta,
alerta,
als polítics.
Perquè si ens la fessin a nosaltres, no sé si l'encertaríem tant...
Si patinaríem tant.
Com ens pensem.
Anem per una altra.
Espera un segon. Ai. Aina Vidal, li perdonem el quilo de pomes,
val.
Però li perdonem que no se sàpiga cap sèrie de
TV3. Home, això... Ho dic jo perquè... això no li perdono. Perdona, Aina, però no t'ho perdono, eh?
Ho dic perquè encara que no tinguis televisió,
clar,
només estan a Twitter. Jo el que no entenc és que no te n'hagis enterat,
home.
No? Home, cites Barcelona amb el rebombori que
amb
va tenir...
Amb tota la polèmica, exacte.
Crims, que ha estat una sèrie que ha tingut moltíssim d'èxit... Vull dir, és que encara que no les hagis mirat, em sembla com estrany que no te'n sàpigues cap.
No, em sembla que estiguis en una altra galàxia, és veritat.
Sí, això una mica... Diguem-ne que no té perdó, aquesta.
Exacte, aquesta no li passem tant, no? Com
no
les,
li passem
com
tant.
Les pomes.
No li passem tant, però bé.
No ha estat l'única.
No ha estat l'única. Anem ara amb Míriam Nogueras, que és la candidata de Junts al Congrés. A veure.
La línia de Rodalies que passa per les Terres de l'Ebre.
Ostres.
La teva és?
La R2.
I la capital del Priorat?
El 7.
Soleta, però no passa res. El quilo de taronges?
El quilo de taronges, doncs no en gasto. De taronges, no.
Què vol dir que no gasto?
Jo no sé si ho diu per sortir del pas, no? De cop.
Això és tenir cintura, també.
Sí. No m'agraden les taronges. La de Falset t'he de dir que li xiven, eh?
Ah, o sigui, que aquesta sembla
ja,
que és de
no
la sèrie,
en el
però
vídeo,
no.
Però val. Hi ha com la cap de premsa al costat, jo entenc que és la cap de premsa, la mira així una mica de reull, se sent una veu molt fluixa que diu Falset i després diu Falset.
Home, és que és una mica cultura general, eh? També t'ho dic, però bé, però és d'aquest... Ai.
Jo crec que suposo que li recomanaríem, no?, a Míriam Nogueras anar a veure els Avellaners i la Vinya de Falset.
Per exemple.
Que es posa una mica al dia. Li recomanaríem també menjar taronges d'Alcanar.
També.
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 Perquè no diu que no li agraden, diu que no em menjo. Per tant, que provi les taronges d'Alcanar. I també, no?, que vagi a veure els arrossars del Delta de l'Ebre. Podria fer-ho així a l'estiu en algun, no sé, en alguna estoneta que tingui, no?, com a pla cultural. Em sembla molt bé. Anem amb...
El darrer
que s'ha
penjat, no?,
a les últimes hores, i que és Nacho Martín Blanco, el candidat del Partit Popular al Congrés.
Molts. Diria noms com ara el de Rubén Wagensberg, que és amic meu, el considero un amic amb qui em passo molt bé, tinc molt bona relació amb ell, Josep Rius, i un personatge entranyable, que és Ernest Maragall. Ernest Maragall és un home entranyable i amb una capacitat de diàleg certament interessant.
Li pregunten quin és el polític, no?, amb qui es porta millor.
Li pregunten, exacte, no s'ha sentit la pregunta de l'inici, però sí, li pregunten amb quins polítics del Parlament es porta millor. I ens ha fet gràcia, no?, per canviar una mica, perquè ja havíem escoltat Aina Vidal i Míriam Nogueras amb les preguntes més habituals. Doncs perquè es porta, i realment me'l crec, no?, que diu que es porta molt bé en Rubén Wagensberg, que el vam entrevistar aquí, Mercè, d'Esquerra. De fet, no és com un polític molt... Molt divertit, com que li treu molt de ferro a tots els temes. Mm-hmm. També Ernest Maragall, que no és el primer polític que l'honra, perquè, per exemple, Xavier Trias, mm-hmm, també en va parlar molt i molt i molt bé. De fet, fins i tot els comuns, mm-hmm, quan no estan en antena, també parlen molt bé d'Ernest Maragall i de la seva capacitat sempre de...
Quan no
de
estan en antena, eh?
De tant en tant també, però ja saps que a vegades, no?, en antena, clar, també és una mica el teu rival polític, llavors has de controlar les seves paraules.
I Rius.
I també Josep Rius, que també té un tomo així molt... que també li treu molt de ferro.
Sí, per tant, tu
tema.
Empatitzes, vull dir, estàs coincideixes?
Sí, coincideixo bastant, perquè al final se li ha de treure també una mica, no? De...
No, no, ja està bé que digui a membres d'altres partits polítics,
sí,
no?
Vull sí, dir sí, això... preguntant especialment per això. També li fan les preguntes així com de, de l'atur juvenil,
com
també li fan
això?
Les preguntes del preu mitjà de Barcelona. Respon amb molta dignitat, perquè no ho sap, però no se n'avergonyeix. O ho sap dissimular molt bé.
Val.
Per exemple, el preu mitjà de Barcelona fa... No ho sé, Pep.
Bueno, és,
però molta tranquil·litat.
És... Diu la veritat,
diu
que
la
no,
veritat,
ho
no ho sap.
Ja està.
I la taxa d'atur sí que diu, ostres, sí que és el doble d'Europa, s'hi acosta, però no l'acaba tampoc d'encertar. Per tant, també... confirmem que no, que el test no és senzill.
Mira, doncs aquest test que ens està donant molta vida, també,
sí,
a les xarxes.
De fet, et diré ja, per acabar, que Albert Botran, de la CUP, va penjar una fotografia seva a Twitter, en el seu compte,
sí,
en una fruiteria,
ai,
amb un cartell amb el preu dels xampinyons, quan valen els xampinyons al quilo. I va dir que no li havien preguntat per el preu de la fruita, que llàstima, però que anava molt ben preparat. Clar, ara jo no sé si ho han gravat tots alhora...
Això s'ha de preguntar.
Això ho haurem de preguntar als companys de Nació Digital.
Clar,
perquè si ara jo vaig a fer el test, m'ho estudio tot, no? Per fer veure que sóc la millor de tots els candidats. Per tant, aviam molt atents amb aquesta entrevista que sortirà aviat, suposo, de l'Albert Botran i que ell a la... Això, a les xarxes socials...
A veure quina pregunta cau.
Sí, diu que test de l'amor superat, ha dit ell.
Doncs mira,
però ho haurem d'avaluar nosaltres.
Ho haurem
nosaltres
de comprovar. Escolta, moltíssimes gràcies per aquest obrir fil avui divertit, també més humà,
més
de la
humà
part dels polítics. Gràcies, Judit.
A vosaltres, Mercè.